Bon dia. La Generalitat es compromet a donar un impuls a les àrees de promoció econòmica i urbana.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Que només n'hi ha dos a Catalunya, i un està a les preses i l'altre està a Olot. No n'hi ha cap més, eh? Ara hi ha un tercer que sembla ser que s'està gestionant a Balaguer, però és veritat que la Garrotxa ha sigut l'única demarcació de Catalunya que ha fet una aposta per aquest instrument.
En una visita a la Garrotxa, el conseller d'Empresa Miquel Samper, que ara escoltàvem, ha destacat el lideratge de la Garrotxa en implementar els apeus. Des dels ajuntaments, els empresaris, però, demanen a la Generalitat que es creguin i apliquin més la llei de les apeu de l'any 2020 i que els donin finançament per implementar accions. Tot plegat ho ha explicat el conseller en una visita aquest darrer divendres a les preses. De seguida en coneixem tots els detalls d'aquesta visita al Consell d'Empresa de la Generalitat arreu de la Garrotxa. Però abans, com sempre, repassem la resta d'actualitat d'aquest últim dia del mes, d'aquest dilluns 30 de juny del 2025.
El dia en 4 minuts.
A la mateixa línia, el conseller d'Empresa ha remarcat el nivell de la indústria agroalimentària que té la comarca i ha convidat la Garrotxa a seguir diversificant el model empresarial. Miquel Samper ha assegurat que des de la Generalitat es treballa per visibilitzar tot el territori. L'Ajuntament de Ridaura invertirà prop de 10.000 euros aquest any per acabar d'adequar la sala per a joves del local social. Des de l'Ajuntament celebren que al poble hi hagi un grup de joves actius i per això se'ls vol oferir un espai. Fanzone i canvis de proves en la segona edició del Racing Prix. Després d'una edició amb més de 1.000 espectadors a la plaça Braus de la ciutat, el Racing Team ja ho té tot a punt per tornar a fer vibrar la ciutat. L'acte serà el dissabte 23 d'agost i les entrades es posen a la venda demà a partir de les 8. Satisfacció amb la participació de l'Herbes Alú, tot i l'onada de calor. Xavi Codina i Salvador García lamenten que no ha estat el millor any per la collita d'herbes naturals per l'elaboració de la ratafia. En esports, Eric Callís no seguirà el Real Avilés. Després d'aconseguir l'ascens a la primera federació amb el conjunt asturià, Callís no ha renovat amb el club. 25 anys de pujar i baixar batet. La cursa ha abandonat les cintes de plàstic com marcatge, adoptant unes banderetes molt més convenients i que no generen residus. Hi han participat enguany 270 persones. I tancarem aquest informatiu amb Fer Festa és Fer Poble a Bos de Tosca. Aquest cap de setmana diverses activitats han aglomerat els veïns com el partit de futbol entre barris o el llançament de Pedra Tosca. Nosaltres hi hem estat.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el foco, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. La Fiscalia Anticorrupció demana presó provisional sense fiança per a Santos Cerdán. L'exsecretari d'Organització del PSOE ha declarat aquest dilluns davant el Suprem. L'Agència Tributària de Catalunya publica una llista de 58 contribuents que sumaven un deute de 153 milions d'euros a finals de l'any passat. En primer lloc hi apareix per primer cop Josep Faratgi amb 52,3 milions, seguit de Play Badalona, Societat Anònima, amb 9,2 milions. 8 de cada 10 habitants de Catalunya opinen que el català és bastant o molt important per al progrés professional. El 8,6% dels residents nascuts a l'estranger parlen habitualment en català, mentre que el 72,9% ho fan en castellà. Condemnat a 6 anys de presó per violar una menor a qui va conèixer per xarxes socials a Caldes de Malavella, l'audiència l'absol d'agredir sexualment l'altre adolescent el mateix dia per manca de proves. A la pàgina internacional, Israel ordena evacuar Ciutat de Gaza i Jabalia en plena escalada militar a la franja. Anuncia la intensificació de les operacions militars hores després de matar una vintena de civils en diversos punts de la franja. I Volodymyr Zelensky firma un decret perquè Ucraïna surti de la Convenció Internacional contra les Mines Antipersona. El Ministeri d'Afers Exteriors ucraïnès argumenta la decisió per les necessitats que imposa la invasió russa. A l'apartat meteorològic d'aquest dilluns iniciem la setmana amb una onada de calor a ple rendiment, tot i que amb un matís hi haurà alguns ruixats, més especialment a les tardes, que refrescaran puntualment l'ambient. Tindrem unes temperatures molt semblants, grau amb un grau avall a les d'ahir diumenge i dels últims dies, tret d'alguns indrets molt concrets on la temperatura diurna pot baixar més pels xàfecs de tarda. Seguirem parlant de mínimes tòrrides en punts especialment del litoral i de màximes que seguiran movent-se al voltant dels 40 graus. Les màximes arreu de Catalunya arribaran especialment en punts de l'Empordà, Ponent i també a Terres de l'Ebre. El litoral es voltaran als 35 graus. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat els avisos per calor diurna i nocturna, tant per la matinada de dilluns a dimarts. De nou, al matí estarà marcat pel sol, potser amb alguns núvols baixos a l'extrem sud del litoral i algun núvol prim per l'oest. A partir de ja aquesta hora, però, creixeran nuvolades a la meitat nord del país, sobretot al Pirineu i Prepirineu, és a dir, a casa nostra, la Garrotxa, principalment al centre i a l'est de la Serralada, punts al nord de la Catalunya central i també al nord-est. En aquest cas, alimentades per una mica més d'aire fred, en altura derivant en xàfecs localment intensos acompanyats de tempesta o calamarsa. Tot i que no es preveuen acumulacions abundants, està activat l'avís per intensitat de pluja.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dilluns 30 de juny de 2025. Tanquem aquest ja sisè mes del 2025 parlant del sector empresarial a casa nostra. En aquest cas, que la Generalitat s'ha compromès a donar un impuls a les àrees de promoció econòmica i urbana. En una visita a la Garrotxa d'aquest divendres, el conseller d'Empresa, Miquel Samper, ha destacat el lideratge de la comarca en implementar els APEUs des dels ajuntaments i els empresaris, però demanen a la Generalitat que es creguin i apliqui més la llei impulsada a partir de l'any 2020 i que els donin finançament per implementar diverses accions. Ens en dona més detalls el nostre company Gerard Puigdemont.
En una visita a la Garrotxa, el conseller d'Empresa de la Generalitat, Miquel Samper, ha posat en valor la creació d'àrees de promoció econòmiques urbanes a polígons industrials de la comarca.
Que només n'hi ha dos a Catalunya, i una està a les Preses i l'altra està a Olot. No n'hi ha cap més. Ara hi ha un tercer que sembla ser que s'està gestionant a Balaguer, però és veritat que la Garrotxa ha sigut l'única demarcació de Catalunya que ha fet una aposta per aquest instrument.
A les Preses ja fa anys que es va constituir la PEU entre els empresaris del poble i l'Ajuntament. Tots ells demanen, però, que des de la Generalitat es doni un impuls econòmic per fer més viables aquestes APEU. En parla Albert Danés, alcalde de les Preses.
És una comarca i un poble amb un alt valor empresarial, amb un alt valor d'empreses, i el que li han transmès és intentar incentivar i posar una miqueta en fets doncs, la constitució d'aquest APEU. Demanem que hi hagi aquest compromís cap als APEUs, a veure si poden començar a sortir unes línies de subvenció, ajudes, per poder doncs, mancomunar serveis en els polígons industrials i poder mantenir el polígon doncs, que tenim aquí a les Preses.
Des del Departament d'Empresa reconeixen que les APEU no han acabat de funcionar arreu del territori, però asseguren que casos com el de les Preses han de servir per tornar a apostar per les APEU. En aquest sentit, el conseller s'ha compromès a executar la llei de les APEU de l'any 2020 i trobar un bon element de governança pels polígons industrials, espais assegures sovint oblidats.
Polígons estiguin com aquest, ben gestionats, ben asfaltats, amb bona fibra òptica, amb bon accés, amb bons doncs, punts de recàrrega per vehicles elèctrics, i això s'ha de fer amb un model de governança que és el que pretenia fer la PEU. Ara nosaltres ho mirarem, ens hem compromès a fer-ho amb l'alcalde i donarem resposta el més aviat possible per veure com podem nosaltres col·laborar perquè aquell projecte tiri endavant.
Ara els empresaris de les Preses que conformen la PEU volen implementar accions de millora en la seguretat del polígon. En parla Marc Avellana, president de la PEU de les Preses.
Estem treballant en diferents plans de treball, del qual el més important que tenim és el de la seguretat. La seguretat és que és un polígon industrial que, degut doncs, una mica al context social que hi ha, doncs, el principal dubte que teníem era com podíem protegir-nos a tots els efectes. I ara mateix tenim un pla de treball molt interessant, que és el desenvolupament de diferents càmeres de biovigilància del parc industrial.
Per fer-ho, però, necessiten finançament públic per sumar el capital privat que hi posen els mateixos empresaris.
A la mateixa línia, el conseller d'Empresa ha remarcat el nivell de la indústria agroalimentària que té la Garrotxa i ha convidat a la comarca a seguir diversificant el model empresarial. Miquel Samper ha assegurat que des de la Generalitat es treballa per visibilitzar tot el territori per generar oportunitats empresarials perquè tot el país es pugui beneficiar de la indústria.
Fa uns dies, la Federació Empresarial Gran Penedès presentava un estudi que certificava que bona part de les comarques allunyades de l'àrea metropolitana de Barcelona perdien competitivitat i dinamisme empresarial. En el cas de la Garrotxa constataven que la comarca perdia prop de 3 punts respecte a l'any anterior. El conseller d'Empresa de la Generalitat, Miquel Samper, no treu raó a aquest informe i assegura que des de la Generalitat es treballa perquè les empreses i la riquesa que generen aquestes últimes es reparteixi arreu del país.
Hem de ser capaços de fer veure a les noves iniciatives empresarials que aquell que no tingui la necessitat de tenir el port o l'aeroport a 10 minuts, doncs probablement li és exactament igual muntar una empresa a la Garrotxa, muntar una empresa a Osona, muntar una empresa a la Vall d'Aran, a les Terres de l'Ebre o al nord de Girona. No? I aquesta és la nostra obligació. De fet, quan fem territori, el fem precisament per fer arribar aquest missatge i, per tant, aquest és el missatge, jo diria que més potent de tots els que t'estic donant. Volem que la prosperitat que s'està generant arribi al màxim número de butxaques i a tot el territori de Catalunya.
En aquest sentit, el conseller ha destacat que la Generalitat ve d'un 2024 en què s'han assolit rècords de captació d'inversió estrangera, quantificada en més de 1.000 milions d'euros. Diners, diu, que han d'arribar per tot el territori. Miquel Samper ha fet aquestes declaracions a la Garrotxa en el marc de la visita que ha fet per commemorar el Dia de l'Empresa. Ha visitat diferents empreses i empresaris, com Noelia Lafageda, però també s'ha reunit amb responsables de Garrotxa Tech i ha visitat els empresaris del públic de les preses. El conseller s'ha referit també a la potent indústria agroalimentària que considera que té la comarca.
És evident que la Garrotxa, com la Selva, com Osona, té molt centrat la seva activitat econòmica en el sector agroalimentari. Tenim un sector agroalimentari molt potent, però un consell que sempre s'ha de donar, no a la Garrotxa, sinó a tot arreu, és tenir capacitat per diversificar. I per tant el que hauríem de fer és, sense mai abandonar el que és la nostra senyal d'identitat, en aquest cas el sector agroalimentari, ser capaços d'anar introduint d'altres elements.
Ha destacat també el bon nombre d'empreses familiars que hi ha a la Garrotxa.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Seguim amb més temes, anem cap a Ridaura, on l'Ajuntament invertirà prop de 10.000 euros aquest any per acabar d'adequar la sala per a joves del local social. Des de l'Ajuntament celebren que al poble hi hagi un grup de joves actius i per això se'ls vol oferir un espai on puguin quedar. Enguany s'han d'acabar de fer els nous tancaments i equipar la sala.
De mica en mica, l'Ajuntament de Ridaura està més a prop de tenir una sala per als joves del poble. Des de l'Ajuntament celebren que un bon nombre de nois i noies de Ridaura s'organitzin i executin propostes. Per això, ara se'ls vol oferir un espai municipal on puguin fer quedades i fer-se el seu. El lloc escollit és, des de fa temps, una de les sales del nou local social, ubicat a l'edifici de les antigues escoles. La planta baixa fa temps que està en funcionament i pròximament es posarà en funcionament el local per a joves, tot i que encara queda fer-hi un seguit de millores. Aquest any, l'Ajuntament invertirà prop de 3.000 euros equipar l'espai. Anna Vegas és l'alcaldessa de Ridaura.
Equipar el local de joves, que això va ser una proposta del procés participatiu del 2024, però no es va poder efectuar precisament perquè estem esperant aquests tancaments i que es pugui utilitzar ja per fi aquest local. Posar-hi també les portes interiors, uns 5.000 euros, que tampoc hi anaven amb aquesta obra.
El terra, el sostre, les parets i la instal·lació elèctrica ja està completada i l'ascensor a l'edifici també fa temps que està acabat.
A Olot, fanzone i canvis de proves en la segona edició del Racing Prix. Després d'una edició amb més de 1.000 espectadors a la plaça de braus de la ciutat, la faràndula Racing Team ja ho té tot a punt per tornar a fer vibrar la ciutat. Les entrades podran comprar a partir de demà dimarts a les 8 del vespre i l'acte es farà el proper dissabte 23 d'agost. Ens explica tot plegat l'Aniel Puigvert.
30 participants, 1.300 persones a les graderies i un lloc icònic per la ciutat. Aquest va ser el resum de la primera edició del Racing Prix. Ara, un any després, el Racing Team ja ha fet la presentació per aquesta segona edició que arriba amb novetats i que vol ser millor que l'anterior. Un dels membres de Faràndula Racing Team, Cesc Sagristà, explica que és un acte que ha tingut molt bona rebuda per part dels olotins i olotines.
Un acte que l'any passat va ser la seva primera edició i del qual en vam acabar com a entitat molt i molt contents. La valoració d'aquest acte va ser d'allò més positiva, ja no només a nivell d'organització interna, sinó doncs, també a nivell de la recepció que va tenir la ciutat i en especial les 1.300 persones que hi havia i, òbviament, també d'aquells doncs, 30 afortunats i afortunades que l'any passat van poder-hi participar.
Aquesta segona edició arriba amb moltes novetats. El Racing Prix és un joc de competició on hi ha dos equips i unes proves que s'han de superar. Enguany hi haurà 7 proves, n'hi haurà 4 de noves i se'n repeteixen 3, com la de la Caputxeta i el Llop i l'Ensortilla, típic dels jocs de Ciutadella a Menorca, entre d'altres. També hi haurà altres novetats que explica un dels membres de la faràndula Racing Team, Marià Clavell.
Pliem a l'inici, obrim abans les portes, volem fer una zona de fan zone on els aficionats de l'equip groc i de l'equip verd es puguin trobar, fer una mica de prèvia d'aquest Racing Prix. I també al final, que l'any passat se'ns va fer una mica curt, allargarem una mica, només una mica, la festa final.
Enguany també hi haurà 30 participants. De fet, no hi ha cap jugador que repeteixi respecte a l'edició anterior. Entre tots aquests jugadors i jugadores dividits en equips verd i groc, hi haurà un jugador incògnit que no se sabrà qui és i dos fitxatges que es presentaran durant aquest estiu. La regidora de Promoció Econòmica a l'Ajuntament d'Olot, Gemma Canalies, explica que és un acte que fa ciutat.
Iniciativa que crec va néixer amb il·lusió, amb empenta i sobretot amb molt de talent local. Vam veure que la primera edició realment va ser... va tenir un gran èxit, vam omplir la plaça de més d'un miler de persones, es van generar vincles, es va activar aquest teixit social, però sobretot potser destacar que a partir d'una idea molt ambiciosa i amb moltes ganes de fer ciutat, veiem que si és així, tot és possible.
El dia 23 d'agost es durà a terme aquesta segona edició del Racing Prix. Les entrades estaran disponibles a partir d'aquest dimarts.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
Abans dels esports marxem cap a Besalú. Hi ha hagut satisfacció amb la participació a l'ERC Besalú, tot i l'onada de calor. Xavi Codina i Salvador García han lamentat que no ha estat el millor any per la collita d'herbes naturals per l'elaboració de la ratafia. Han estat a càrrec d'un taller casolà de ratafia amb la participació del guanyador del concurs de l'any passat, Francesc Grau, on han reproduït la recepta de la ratafia guanyadora. Informa Néstor Carvajal.
L'ERC Besalú té lloc en dos caps de setmana i és el preludi a la fira de la ratafia, ja que no és casualitat que se centri en les herbes naturals. El regidor de Turisme i Comerç de Besalú, Germán Mas, es mostra molt satisfet amb la participació d'enguany.
Estem molt contents de com ha anat la participació, tant el dissabte passat que vam anar a fer la búsqueda d'herbes, que vam anar a fer la recolecta, que vam fer l'esmorzar popular, on hi va participar una vintena de persones, on es van poder fer ells, els vam oferir un kit per poder anar a fer-se ells mateixos la ratafia, i el dia d'avui, on tenim diverses activitats, una és el concurs de rams de flors fetes amb herbes naturals.
També hi ha hagut un taller de ratafia amb la participació del guanyador de l'any passat i a càrrec de Xavi Codina i Salvador García Arbós, qui dona consells per fer-se un mateix la seva pròpia ratafia casolana.
Fer servir només herbes de l'entorn, perquè la ratafia hauria de ser una reproducció del paisatge del teu entorn. Jo faria servir el mínim d'espècies, espècies, em refereixo a espècies aromàtiques, i faria servir només espècies botàniques de l'entorn. I sobretot abusant de les nous verdes i després totes les herbes aromàtiques que tinguis al voltant.
Tot i això, Codina i García es lamenten que no ha sigut un bon any per la collita d'herbes naturals, ja que el canvi sobtat de temperatura en l'últim moment ha assecat la gran majoria.
Gaudeix de sopars a la fresca a la terrassa de Vic Grec Solfa. Pots escollir entre una àmplia varietat de propostes. Tapes, torrades, hamburgueses, plats de pasta, amanides, carns de proximitat a la brasa i els dijous, peix i marisc per sopar. Tenim obert migdies i vespres. Informació i reserves al 972 26 83 37. Aquest estiu, fes crec i gaudeix de la terrassa de Vic Grec Solfa. Vine a fer un Vic Grec.
L'esport a Ràdio Olot.
En esports, aquest dilluns, protagonisme per Eric Callís, que el Garrotxí no seguirà al Real Avilés. Després d'aconseguir l'ascens a Primera Federació amb el conjunt asturià, el de la Vall de Bianya no renova amb el club. Ara, sense equip, explica que no tanca la porta a escoltar ofertes, però que la seva prioritat és seguir arreu del territori espanyol.
Amb 23 anys, Eric Callís ja ha provat el futbol professional en més d'una ocasió. Després d'acabar la seva etapa formativa al Girona, Callís va tornar al club de la seva vida, a l'Olot, on va aconseguir un ascens a Segona Federació i posteriorment també el descens a Tercera. Després d'aquestes dues temporades va decidir marxar cap a Madrid a jugar amb l'Alcorcón B. En principi ho havia de fer amb el filial, però l'esforç i les bones actuacions el van portar a debutar a Segona Divisió A. Al camp de l'Eibar hi està més de 25 partits convocat. Després que el descens de l'equip madrileny es feia realitat, va signar aquesta temporada amb el Real Avilés, on ha aconseguit un nou ascens. Després d'una temporada amb pèl irregular a escala personal, Callís no seguirà el conjunt asturià. Ho explica el programa La Banqueta de la Televisió, on diu que hi ha hagut trams de temporada que ha costat molt a nivell mental.
Jo vull dir a tot el món que m'ha preguntat, a tota la meva gent propera, que jo per Nadal volia marxar, jo no me n'amago. Jo creia que mereixia més minuts que tenia, no els tenia, tot i això he acabat, ja et dic, Joana, la meitat dels minuts que he estat disponible, però jo per Nadal volia marxar, jo tenia ofertes per marxar i el club no em deixa marxar perquè deia que havia de ser important. I mira, per sort o per desgràcia em vaig quedar i he viscut, crec que vaig a disfrutar molt més els últims 6 mesos que el primer tram perquè ho patia més.
Ara, a finals de juny, el jugador de la Vall de Bianya no té equip. A més, Callís ja ha acabat l'etapa sub-23 i, per tant, explica que li costarà molt més trobar un equip per jugar. El lateral explica que no tanca la porta a tornar a Catalunya, però afirma que ara no és el moment.
Sincerament, el que em vingui. O sigui, no em tanco enlloc, ni sortir d'Espanya, ni... O sigui, és veritat que tornar ara mateix a casa no és una cosa que jo busqui. O sigui, bàsicament crec que, bueno, vull viure més l'experiència de sortir fora del meu territori, fora de la meva gent, vull seguir per Espanya o fora, però que sí que si arriba una oferta com, bueno, amb bons ulls, s'estudiarà com qualsevol oferta que arribi, només faltaria.
Amb 23 anys, Callís ja ha jugat gairebé un centenar de partits entre Segona i Tercera Federació. Podeu escoltar l'entrevista del complet al programa La Banqueta d'Olot Televisió, al YouTube, on Eric Callís ha explicat tota la seva trajectòria i reptes de futur.
De futbol i la situació del Garrotxí Eric Callís, passem a parlar dels 25 anys de pujar i baixar a Batet de la Serra. La cursa ha abandonat les cintes de plàstic com marcatge, adoptant unes banderetes molt més convenients i que no generen residus a l'entorn natural. Hi han participat 270 persones, on Joan Navarro i Aida Martínez han estat els guanyadors de la cursa curta i Lluca Mor i Agata Dobrovolska han quedat primers a la cursa llarga.
El Pugir i Baixa Batet és una cursa dintre del marc de la festa del barri Sant Cristòfor i Mas Bernat, tot i celebrar-se una setmana abans. La cursa es pot fer en dos recorreguts diferents, llarg i curt, de 15 i 9 quilòmetres respectivament. Aquest any hi han participat 270 persones. Membre de l'organització del Pugir i Baixa Batet, Joan Rigall, explica que cada any canvien per on passa i així la cursa sigui molt més atractiva. A més, explica la novetat d'enguany.
Són aquestes banderetes que us ensenyo. Fins ara marcàvem amb cinta de plàstic i hem decidit abandonar la cinta de plàstic perquè es genera residus i hem anat a una cosa que és reutilitzable, que són aquestes banderetes que, bueno, que hem marcat amb tot el recorregut està marcat amb banderetes.
Rigall afegeix que no només és una qüestió ecològica, sinó que també són molt més convenients pel marcatge, ja que els corredors miren a terra quan avancen i les cintes estaven a dalt dels arbres, fent-les fàcils de passar per alt. La regidora de l'Ajuntament d'Olot, Susana Pagès, celebra l'efemèride de l'esdeveniment.
Celebrem que hi hagin iniciatives com aquesta del Pugir i Baixa de Batet, que de fet celebra la 25a edició, i estem molt contents d'aquest tipus d'iniciatives perquè al final el que fan és fer barri, fer comunitat. A més a més són iniciatives encarades a l'esport, que el que fan també és promocionar diferents recorreguts del nostre territori.
Els guanyadors de la cursa de 9 quilòmetres han sigut Joan Navarro amb un temps de 46 minuts i Aida Martínez amb 57 minuts. Lluca Mor ha guanyat la cursa de 15 quilòmetres amb un temps d'una hora i 15 minuts i Agata Dromomilska ha sigut la primera en la categoria femenina amb una hora i 40 minuts.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
I avui a la contraportada, fer festa és fer poble, a Bos de Tosca. Aquest cap de setmana diverses activitats han aglomerat els veïns de la zona, com el partit de futbol entre barris o el llançament de pedra tosca. L'alcalde de les Preses, Albert Danés, assegura que festes com aquesta són el que els barris necessiten i així gaudir d'una bona estona i trobar-se amb tothom.
La festa del barri de Bos de Tosca marca el començament de l'estiu. Aquest cap de setmana, nombroses activitats han reunit el veïnat al camp de futbol del barri. El membre de la comissió de festes, Jordi Llach, explica quines noves activitats han volgut adherir aquest any.
Organitzem sempre alguna activitat per la gent del barri i per fer més, perquè ens trobem una mica tots i així. I sempre fem un partit de futbol, els dos petits barris que som aquí, Villarriba i Villabajo, que fem una petxanga aquí. I aquest any hem hagut d'incorporar alguna activitat nova que vam estirar de corda i sobretot se'ns va acudir fer el llançament de pedra tosca. Vam veure aquí el que teníem moltes pedres i vam dir, saps què, farem un llançament de pedra. Fem 3 o 4 pedres de diferents pesos i segons l'edat dels nens o dels participants farem diferents llançaments. I el que arribi més lluny, el que tiri més gràcia, guanyarà un premi.
Totes les activitats són pensades per fer-les en família, tal com diu l'alcalde de les Preses, Albert Danés.
Activitats dones per tots els públics, que això són les coses importants que fan comunitat, que creen barri. Evidentment, doncs, tenir una comissió de festes i una associació de veïns que organitzen, que aposten per aquestes festes tradicionals, aquestes festes de barri, la verbena de Sant Joan, que també van fer unes activitats, crec que és molt important pel municipi, perquè hi ha una frase que diu fer festes és fer poble, i és la veritat, és el dia que et trobes, és el dia que estàs al carrer, que tots amb el teu veïnatge, que pots compartir doncs, molt bones estones, fer uns riures.
La festa va acabar amb un vermut al matí al local social de Bos de Tosca.
Amb la festa del barri de Bos de Tosca, tanquem l'informatiu migdia d'aquest dilluns. Més informació a partir de les 3. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Lot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Lot.